Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Aquest dijous es preveu que moltes persones es desplacin fins a les segones residències per poder esquivar el confinament municipal de cap de setmana i passar així al Pont de la Puríssima fora de casa. De fet, pistes d'esquí i hotels ja han anunciat que tancaran el Pirineu pel pont. Hem de dir també que les trobades de Nadal seran de 10 persones com a màxim, tal com estava previst, i sí que comptaran els nens i nenes en aquestes 10 persones. A més, es recomana que no siguin de més de dues bombolles de convivència. També es retarda el toc de queda nocturna a 2:15 de la matinada, les nits de Nadal i de Cap d'Any, i a les 11 de la nit, el Dia de Reis. Així està previst el pla de Nadal del govern català. D'altra banda, Protecció Civil anunciarà avui o demà si passem de fase dilluns. La velocitat de contagi, però, està a una centèsima del llindar que impediria canviar de tram. I avui també us expliquem que la Generalitat intervé un geriàtric de Tremp per un brot amb 150 infectats. Del total de persones afectades hi ha 120 residents i 30 treballadors del centre. En relació amb aquesta notícia, Amnistia Internacional ha denunciat la situació a les residències d'ancians durant aquesta segona onada, que continua sent alarmant, diuen, ja que no s'estan derivant els pacients a hospitals, no es garanteixen les visites de familiars ni s'ha reforçat el personal. I una altra notícia del dia és que una dona de 78 anys va morir a causa de les cremades que va patir durant un incendi al seu pis a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. Els fets van tenir lloc a 8:45 del vespre i el foc va començar mentre la víctima cuinava. I també és notícia avui que el diumenge 29 de novembre ens va deixar mossèn Josep Caballol i Magrinyà, pocs dies després d'haver complert els 85 anys, un referent del món missioner i del total lliurament als altres. I també us expliquem avui en clau cultural que aquests dies estan havent-hi doncs, una lleu d'estrenes teatrals, després de la reobertura de les sales, el mètode Grolholm, el poliorama o la cabra o qui és Sílvia al Villarroel són algunes de les propostes que podeu veure aquests dies a la cartellera teatral. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Delicatessen, estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, com esteu? Són les 10 i 5 minuts. Avui és dijous, 3 de desembre de 2020. Que, per cert, aviam si s'acaba d'una vegada. Dic això per quedar bé, per ser elegant i perquè estic en antena. Fora d'antena diria una altra cosa. Ja m'enteneu.
Cinquenters. Sergi Mas.
Hola, família cinquenteril, com esteu? Bah. Sabeu què passa? Coetanis. Passa que agafo el diari. El diari. Jo cada matí, més o menys, aprofito mentre estic esmorzant i llegeixo tres diaris. Tres. No cal dir quins. Tres diaris. Vale, ho diré. Jo també sóc... Mireu, llegeixo El Periódico, llegeixo Expansión, llegeixo El Diari Ara. Els tres. Els tres estic subscrit. Els tres. I també, si tinc temps... Què passa que això és una tradició, no sé si la teniu vosaltres, La Vanguardia, que la deixo una mica de cara al migdia, després de dinar. Tot per tauleta. Adeu al paper. Tot ho miro per l'iPad, per la tauleta. De fet, l'altre dia vaig tenir un petit ensurt amb el gos, amb Luca, que va fer a casa, al terra de casa, doncs una cosa que no havia de fer. Pobret té un any. Li vam haver de perdonar. I clar, agafes la fregona i després tens el costum de posar diaris. Aviam, un gos es fa pipi, poses un diari, després o abans de posar... Després de posar lleixiu o un xampa d'aquests que fan bona olor, etc etc. I no tenia diaris. Clar. No diaris, no paper. No paper, queda moll. Queda moll. Vale. I aleshores què? Què havia de posar al terra? La tauleta? Amb el... Toni, no riguis. La tauleta amb el diari? No. Bueno, doncs vaig agafar uns fulls, una mica trist, eh? Un DIN A4 que tenia per allà de fa temps, ja escrits per una cara, perquè jo sóc dels que es guarda tots els fulls. Si es poden aprofitar per l'altra banda, per què no? Per què no? De moment hi ha cap llei que proveixi això, oi que no? Doncs no, ja està, me'l guardo. Perfecte. Doncs me'ls vaig guardar i ja està. Bueno, tot sigui dit per als diaris que procuro informar-me. I ja està, ja sabeu que aquí d'actualitat poqueta. Programa número 258. Per cert, aprofito per saludar, per felicitar els meus companys, la Mercè i el Joan, que l'altre dia van complir 500 programes. 500 programes. Ara caldria dir aquella frase de 500 programes no es fan cada dia. Home, clar, si no ho celebrarien cada dia. Ho van celebrar aquesta, crec que era dilluns. Per tant, petons i felicitats, companys i amics. Bona gent aquí a Ràdio Estel. Dic, llegint diaris, mireu, la Covid. La Covid que es diu en femení. Jo estic escoltant a diferents emissores de ràdio en català i algunes en castellà que diuen la Covid i altres diuen el Covid. No sé, ja... De fet, ahir a la ràdio, ahir a la tarda vaig escoltar nombroses ocasions el rival del Barça, Ferencváros. A més, amb una SH final molt pronunciada. Juga el Ferencváros. Com si fos una pista d'esquí. El Ferencváros. Això, jo diria que és una mena de... recomanació / imposició / consell d'algun lingüista, d'alguna casa, de Catalunya Ràdio, en aquest cas. No entenc per què aquesta mania o aquesta intenció de marcar territori. Mira, hem decidit que a partir d'ara, perquè mai s'ha dit Ferencváros, mai. Bueno, escolta, perfecte, doncs Ferencváros, us diré Ferencváros, que és com s'ha dit tota la vida. Si s'ha de canviar i surt a l'Institut d'Estudis Catalans, no sé, algú que digui, a partir d'ara Ferencváros. Molt bé, perfecte. També direm pressupostos i cosetes. No entenc. El que anava. Agafes diaris, agafo diaris, començo a llegir i surten moltes coses sobre, per exemple, la vacuna. La vacuna de la Covid. Que malament que queda això, eh? Que malament que queda això. T'has posat la vacuna de la Covid? Olin. Bueno, la vacuna del coronavirus. Diuen, llegeixo, Regne Unit, primer país occidental que donarà llum verd a la vacuna de Pfizer. Bueno, Pfizer, no vull pensar les cues que hi hauran davant de cada cap de dones, d'homes, dient, vostè que ve, a la vacuna del Pfizer de la Covid. Bueno, Pfizer. Clar, això, jo crec que aquí, crec, per sentit comú i per la informació que ens arriba. D'aquí mig any, tots estarem vacunats. Si no tots, una grandíssima part de gent que... Ojo, voluntària... Vaig a repetir l'efecte. Gent que voluntàriament ha decidit o ha dit, sí, em vacunaré. Vale, però ara que plantejo això com una mena d'incògnita, com serà la vacuna? Durarà molt? Farà mal? Sabeu allò que ens deia el metge quan eren nens, cinquenters, que quan havien de posar una injecció deien, sin aguja. Sin aguja. Feia mal. Recordeu aquelles marques que van deixar a uns quants que vam néixer als anys 50, als anys 40, a l'alçada del braç? Quedaven marcades com dues rodones, com si fossin xufes, jo què sé. Quedaven marcades per molt de temps, jo diria que per sempre. I això volia dir que, sí, que ja estaves vacunat. Bueno, doncs el Regne Unit serà el primer país, diuen, que donarà la llum verda a la vacuna del Pfizer, que em fa molta gràcia. La vacuna del Pfizer. Bueno, jo només em plantejaré si fa mal, és a dir, si aquella punxadeta... És més, jo quan acabi aquest programa, avui haig d'anar a fer-me una analítica. Espero que no em facin mal. Perquè quan fa mal, la punxada fa mal. Fa mal. Jo tinc un amic que s'havia de vacunar, no al braç. En aquest cas, bé, es va vacunar... Li van posar una vacuna al col. Perdó, eh? Li van posar. I tenia tanta por, el meu amic, tenia tantíssima por a la punxada que posava el múscul que arriba al cul, vale? M'enteneu? El va posar dur, fort. Què va passar? Es va trencar l'agulla. El metge va dir, home, por favor, ponmelo fácil. Va fer la punxada, paf, i va trencar l'agulla. De la por que tenia el meu amic a l'hora de posar-se aquesta injecció. Ell no, el metge. Estava tan atemorit que diu, ostres, no puc suportar la punxada. Jo tenia durant molts anys, molts, he tingut la sensació de por, fins i tot de... Com que vas en dejú a l'hospital, de tenir gana de sortir de casa sense el cafè, clar, surts en dejú, no tens el cafè de primera o del matí, no tens la torrada... Ostres, sembla que fa mal tot. Bueno, doncs jo ho faré d'aquí una estona. Total, que d'aquí mig any aproximadament vull pensar que a tothom ens hauran posat la vacuna i que això serà, tant de bo sigui així, històries del passat.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
Suposo, Glòria, bon dia.
Molt bon dia.
Què t'agrada Michael Bublé per il·lustrar l'entrevista?
M'encanta, no podries haver escollit millor.
Ha estat un suggeriment d'Estefania, diu. L'estarà Michael Bublé, digo, sospito que sí. Sospito que sí.
Teniu molt bon gust.
No, tenim, perquè li agrada a Toni, li agrada a Estefania, t'agrada a tu, m'agrada a mi.
Pues gràcies, Toni, també, per la part
que et toca. Sí. És un d'aquells que sempre suma. I és... Segurament, jo dubto, que a un jove que hagi nascut fa 20 anys li apassioni Michael Bublé com ens pot agradar o fins i tot apassionar a nosaltres.
Estic molt d'acord. Pràcticament ara ens anem cap al reggaeton i d'altres coses. Estem una miqueta una societat del fast everything, no? Fast music, fast televisió, fast productes, fast science. Costa una miqueta trobar aquests espais amb un toc una miqueta més personal com el que tu ens aportes.
Un cantant, una persona que canta, no una persona que parla amb una base musical. Les meves filles, quan estan fent el TikTok i Instagram, que és la millor edat, 14-16, la millor edat...
Els meus encara no han arribat a això, mira,
tot arribarà,
salvant,
tot arribarà, i com diuen a Teresa, como puedas, solo quiero desearle suerte. Sí.
Serà pitjor en el futur, em penso.
Sí, doncs veig que escolten i fan vídeos amb reggaeton, digo, escolta, poseu música. Bé,
si em permets, tenir cultura musical jo crec que és important també, eh? Vull dir, la música és una de les coses que més il·lustra les teves vivències, les teves experiències, no? Transporta directament aquell moment de la teva vida en
veus?
Què...
No? Veus? El que dèiem al programa musical del divendres i el que van fer dilluns, que va ser un èxit, entre cometes, tota la seva distància i la seva mesura aclaparador, donada l'edat mitja de l'audiència que ens escolta, de 50 cap amunt, ho reconec, i m'agrada, no sé per què hi ha una part de la indústria que arracona, per què? Perquè no tenen capacitat de compra, amigo.
Bueno.
Sí.
Això és qüestionable.
Exacte.
Perquè qui té els diners? Els fills no. Els tenen els pares, no?
Qui decideix que una família va al Corte Inglés? Qui decideix que una família va al Corte Inglés que torna els diners? I Corte Inglés, ja sabeu que no s'anuncia a 50ers. Però és un valor. Qui decideix que has de portar el teu fill a la teva filla al Corte Inglés perquè si no t'agrada et tornen els diners? Estem parlant d'un tracte humà, no de comprar des del sofà un telèfon mòbil. Bueno, ja està. Total, que Michael Bublé, i estem molt contents.
Pues moltíssimes gràcies.
Quan he dit Glòria, no he dit el nom sencer, que és Glòria García Cuadrado, dona, vaig a intentar reunir aquests conceptes, dona científica a Espanya. Això té un bon gazpacho? Lliga bé tot això?
Lliga amb molta dificultat.
Ai.
Amb molta dificultat. Perquè aquí, mira, som un país que som l'enveja de molts països per la situació climatològica, perquè el tenim clima. Un molt bon nivell de vida dintre de les nostres limitacions,
sí.
Però tenim un sistema sanitari que funciona bé i es viu molt bé. Tenim una cultura també de treballar i de saber disfrutar.
De treballar? De treballar poc? No.
Si tens la sort de poder treballar en el que t'apassiona, tenim una cultura de treballar amb passió, i tu treballes amb passió des de la plataforma, ja sigui ràdio, ja sigui televisió. Si un té la possibilitat de fer-ho...
No treballa.
No, jo crec que sí que treballem. Si algú li apassiona un tema i troba... Lo difícil és trobar la via, l'oportunitat per poder treballar en el que, en la temàtica que a un li motiva de veritat, no? Però un cop la trobes, jo crec que sí, que som molt treballadors, i de fet, mira, ara et parlaré d'una batalleta de fa molts anys, quan s'estava constituint l'Agència Espacial Europea.
Sí.
L'Agència Espacial Europea té molts centres arrel d'Europa. Un d'ells és l'ESTEC, que està a Noordwijk, a Holanda, que és el centre tecnològic, no? Allà s'assemblen els satèl·lits, allà els equips científics preparen les missions. I aquell centre, en aquell moment, quan s'estava decidint on s'anava a instaurar aquest centre.
Sí.
I una de les possibilitats era Espanya. Una de les possibilitats era Espanya.
Ai, ai, ai.
El que passa és que en aquell moment doncs, teníem el règim franquista i doncs, això va ser un motiu doncs, perquè Espanya quedés descartada i finalment es va optar per Holanda, que a més va cedir els terrenys on actualment està ubicat l'ESTEC a molt bon preu, pràcticament a cost zero, i finalment doncs, es va instaurar ja. Però amb això què vull dir? Que això, amb tota la gent del mundillo del sector aeroespacial a Europa... És una historieta que es coneix i tothom sempre diu, a mi, quina llàstima que l'Estec no estigui a Espanya, perquè allà viviu molt bé, teniu molt bon nivell de vida, teniu molt bona climatologia, no sé si heu estat alguna vegada a Noruega, a Holanda,
no.
Però és un lloc molt trist, molt plujós, l'índex de depressió és molt elevat perquè hi ha molts pocs dies amb sol, vull dir que aquí tenim un ecosistema que si sapiguéssim extreure-li tot el fruit, podríem fer molt més del que fem. A nivell, t'estic parlant a nivell del meu camp, que és el científic tecnològic, no? Podríem ser la Silicon Valley europea. Perquè, a més, la gent que tenim aquí és molt bona. Els estudiants de les universitats surten, i com que aquí no hi ha oportunitats, ràpidament han de marxar. Però els agafen. O sigui, troben oportunitats. T'estic parlant, novament, del camp que jo conec, les enginyeries de telecomunicacions, aeroespacials, física...
Escolta, que jo tinc un fill més gran, que té 22 anys i està acabant la carrera de Ciències Biomèdiques, se'n va a Londres a partir del gener a acabar l'Erasmus, acaba el quart de carrera de Ciències Biomèdiques, i ja m'ha dit, papa, és que igual no torno i ja sé que no el veuré amb regularitat.
Jo és lamentable, però li has de donar la raó al teu fill.
Sí.
Perquè veig que la situació en aquest país no és d'apostar pels ingredients, per les llavors que tenim. Ja et dic, tenim un ecosistema, tenim persones molt ben preparades, amb una preparació molt valuosa, que tothom la vol fora. Tenim un lloc on envejable per viure. Qualsevol científic del món diria, venim aquí a viure, només per la qualitat de vida.
Sí.
Ens falta...
La qualitat de vida, si no n'hi ha de sol...
No, no només de sol. És també de saber aquest equilibri que et comentava entre saber gaudir de la vida i saber treballar. Gaudir de la vida és important també perquè et dona profunditat, també, no?
O sigui,
tenir una persona d'excel·lent acadèmicament però que no té d'altres inquietuds...
Sí.
És limitar-te, no? Crec que és bo valorar també les inquietuds, les iniciatives fora del currículum acadèmic, que és una cosa que en d'altres països, com el Regne Unit, els països de cultura anglosaxon, valoren molt bé. Quan tu te'n vas a fer una entrevista per entrar a Harvard o a qualsevol universitat d'elit dels Estats Units, no et miren només el currículum acadèmic, et miren també quines inquietuds personals tens. Has fet tasques de voluntariat, toques el violí...
Tu toques el violí.
Estic aprenent. Veus? Em vaig posar a aprendre als 40 i pico anys, mai és tard, per aprendre alguna cosa.
I la sensació?
Vaig prosperant. Oh, m'encanta. Jo sempre havia volgut tocar el violí i vaig dir, tinc ara 46, i per què no? Pues me pongo. I en ello estoy.
Jo potser m'equivoco, però parlàvem això de les hores de sol perquè jo tinc una teoria, segurament equivocada, que tracta i relaciona directament... I és, si vols, fins i tot una mica injusta, el nivell de claretat de sol amb la cultura. A més sol, soc molt bèstia i molt burro, dient això.
A
més sol, a més claror, menys cultura. Menys nivell. Hi ha més foscor, a més obscuritat, més cultura. Jo estic passejant per l'avinguda principal a Varsovia, que a les 5 de la tarda ja és de nit, i veig cues a una biblioteca. Aquí no veig cues a una biblioteca a les 5 de la tarda.
Sí, el que és cert és que és una variable de contorn, no?, que et força a estar retingut en algun lloc.
Aquí.
Llavors, bueno...
Per això les depressions, a països nòrdics...
Però al final també depèn de la inquietud de la persona, perquè pots estar recluït en un lloc veient la televisió, espero, amb l'esperança de trobar algun programa que valgui la pena, o, com tu dius, agafar un bon llibre... disfrutar de la música, però al final és la inquietud de la persona.
Sí.
I llavors sí que és cert que hi ha un entorn cultural que ha d'afavorir una mica que la gent tingui inquietuds, que busqui coses que facin reflexionar més enllà del dia a dia, no? Que la gent busqui coses que transcendeixin una mica.
Sí.
Tenir una visió una miqueta èpica de la vida, no? Estem aquí, pues, 100 anys, si augmenta l'esperança de vida,
augmentarà.
Potser en el futur 120,
és evident que
140...
Sí, veus?
Però estem aquí, no, ja està, és aquell temps, no? Són aquests anys, siguin 80, 100, 140, no? I hem de tenir un entorn que afavoreixi també una miqueta que tu puguis tenir una visió una mica més èpica de la vida, més de buscar coses que transcendeixin, no? Projectes ambiciosos, no només per créixer tu, sinó per fer créixer a les persones al teu voltant, no?
Quan parlaves, Glòria, fa una estona de fer les coses que t'agraden i t'apassionen, no sé si aquestes de les coses tenen el seu origen tenen el seu origen a través de les coses que més sents o escoltes de petit. Tu et vas aficionar al teu món veient capítols de Cosmos, de Carl Sagan.
Exactament, exactament.
I jo el veia cada dia,
cada
dimecres...
Estàs molt ben documentat.
Perdó, bueno, Wikipedia.
Tens un gran equip.
No, la Wikipedia diu molt, eh? Sí, sí. No sempre és veritat.
No, sí, i no ho diu tot, tampoc.
No, no, és veritat, és veritat. Però aquells programes de Carl Sagan, dimecres, 10 de la nit, que a mi també m'apassionava... però veia difícil lligar-me a aquesta divulgació que feia aquest home, perquè el veia inabastable, aquest home. A tu et va seduir aquell home i va dir, ostres, a mi m'apassiona. Clar, perquè t'agafa joveneta.
Sí, a mi em va seduir absolutament. Absolutament. Jo ja des de petita sortia al balcó de casa meva, un sisè a Hospitalet de Llobregat. La frontera justa entre Hospitalet de Llobregat i Barcelona, hi havia un carrer que estava mig asfaltat perquè hi havia una baralla entre si era d'Hospitalet de Llobregat o Barcelona. Sí. Llavors, mig carrer l'avançaves bé, l'altre a trompicones, no?
Sí, sí.
I bueno, donat un entorn que tenia una miqueta complicat, jo sempre sortia a dalt doncs, per mirar els estels, no? Perquè a mi em captivava el fet de que allò estava ja sempre inexorable... passara lo que passara en mi mundo, allò sempre estava allà, no?
I llavors... hi ha un moment que te n'adones i dius, ostres, vaig a veure allò, potser et relaxa, potser et donava calma, potser sí. T'obligava a fer moltes preguntes.
Em feia pensar en d'altres coses. I va ser l'època en què va venir el magnífic Carl Sagan i em vaig quedar absolutament captivada, no?, per tot el que explicava i sobretot pel toc personal que li donava les coses, no?
I la veu en off que doblava Carl Sagan.
Fantàstica.
Los planetas siguen permanentemente
Fantàstica.
Su desarrollo.
Aquesta veu l'hauríem de recuperar. De tant en quan la veig en algun documental i m'hi quedo enganxada. Sí, l'he vista també en algun anunci, llavors canvio perquè no vull que em desvirtui una miqueta aquella imatge de Carl Sagan que tenia.
Els mites s'han de mantenir.
Sí, però és cert. I després va venir també l'Stephen Hawking. La meva mare va venir un dia perquè ella sabia que tot el que jo podia agafar sobre estrelles, univers, partícules sí. elementals, tot allò jo ho devorava, i em va venir un dia amb un llibre que li havien donat amb ella i diu, mira, esto me lo han dado a mí, pero quiero que lo tengas tú porque sé que estas cosas te apasionan. I jo era molt petita encara, o sea, estava a 8 de GB, però jo ja vaig devorar aquest llibre amb les meves notes i més tard vaig tenir la possibilitat de conèixer l'Stephen Hawking i de col·laborar amb ell i li explicava, no? I se'm queien les llàgrimes perquè em va emocionar profundament conèixer aquella persona.
Perdona que agafi el tema tafaner que podem barrejar amb el periodisme, però no deixa de ser una tafaneria. Hi ha gent que pot dir, poca gent que pot dir he conegut a Stephen Hawking, però poca gent que pugui dir he treballat i he col·laborat amb ell. M'ho has d'explicar, Glòria.
Bueno, no, s'ha de dir que l'Stephen Hawking ha col·laborat amb moltíssima gent.
Bueno,
és una d'aquelles persones...
Amb nosaltres tres, no. O sigui,
bueno,
ni Antoni,
no esteu
ni Estefania, ni servidor.
No esteu en el camp.
Explica.
Però, a veure, per on començo? És una persona... Lo bàsic, abans de res, persona. Ja és molt de dir en aquests dies, no?
Sí.
Perquè un pot tenir molts títols acadèmics,
però
el títol fonamental, que és el de ser persona, aquell de vegades no ens el traiem, no? I es nota molt a faltar, i també és molt propi lligat amb el que dèiem abans de la cultura anglosaxona. Aquí ens falta molt l'esperit, la cultura del mecenatge. En la cultura anglosaxona és molt comú ajudar la gent. Si trobes algú que pel que sigui tu li veus alguna possibilitat o tu veus que té alguna cosa...
Sí.
Li dones un cop de mà el que puguis. En cada etapa de la teva carrera pots ajudar, tens les teves limitacions, no? Però dintre el que puguis, dona un cop de mà, no? I jo he trobat algunes persones en la meva vida que han pogut fer això, no? I l'Stephen Hawking era una d'elles. Tu mira que també he tingut l'oportunitat d'estar en despatxos de persones molt importants, que jo els dic despatxos grandiloquentes, no? Són despatxos molt grans, amb moltes titulacions, però són freds, no? No trobes res personal. L'espatx d'aquest home estava ple de records, de detalls que li havia regalat la gent, de fotografies, de tonteries com una figureta del Simpson. O sigui, només entrar al seu despatx tu ja tenies la percepció de que...
Com era.
De com era. I després casa seva era més del mateix, no? Era una casa, no era una casa d'una persona impedida físicament. Ell volia fer vida normal tot el que pogués. Buscava envoltar-se de gent que li fes riure. De fet, la seva infermera Pat, una persona fantàstica, una de les seves infermeres, una de les que va estar amb ell més temps, gran comentada, diu, Gloria, dice, yo, es que cuando me decían que iba a hacer la entrevista de trabajo, pues tenía que pasar por él, ¿no? Evidentemente, porque iba a ser la persona... Sí. Y yo estaba nerviosísima el día antes porque digo, a ver, si este señor me pregunta a mí sobre agujeros negros, sobre entropía, sobre materia antimateria, dice, yo no tengo ni idea de nada de eso. Y fui a la reunión con él, pues, bastante cohibida, ¿no? Pero tú sabes qué es lo primero que me preguntó. Y le iba a decir que, Pat, me preguntó, ¿a ti te gustan los Simpson? ¿A ti te gustan los Simpsons? Y a Pablo le gustaban. Y ya está. Y luego, pues entramos en los detalles técnicos de mi trabajo como enfermera, sí, mis conocimientos médicos, mi experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que es así. O sigui, era una persona que estava interessada en conèixer-te tu, ¿no? I després ja entràvem en l'acadèmic... I això, bueno, amb ell vaig col·laborar doncs amb algunes idees científiques que ell em va donar suport, em va donar consell, i després també jo sempre he intentat compaginar la meva carrera professional amb la comunicació científica, perquè crec que és necessària. Per diversos motius, no? Per una banda, perquè la ciència, evidentment, ens aporta la dada i el coneixement, que és absolutament necessari, però ens aporta tot un seguit de valors que crec que més que mai ara estem mancats d'aquests valors, no? Capacitat, doncs, de pensar una miqueta més enllà, capacitat d'anàlisi, d'analitzar la informació i d'estreure'n el soroll de la informació real... totes aquestes coses que es treballen molt amb la ciència i que crec que són importants transmetre, no? I per tant, vaig contactar amb ell per una part acadèmica, sí, però també més endavant per projectes de comunicació científica, un projecte de televisió, després també en la part acadèmica vam estar intentant endegar un programa amb els joves, sí, que poguessin construir nanosatèl·lits. Els nanosatèl·lits són uns satèl·lits de tamany molt petit i baix pes, d'un a 10 quilos, i que acaben en la palma de la teva mà, no? Sí. Si alguna vegada heu jugat a un cub Rubik...
Sí, i no l'he aconseguit acabar mai.
Jo un parell de vegades i ja està, no me'n recordo més. Bueno, pues són satèl·lits que tenen aquest tamany, que et caben a la palma de la mà. I són una eina fantàstica perquè els joves puguin tenir un primer approach, una primera aproximació, sí, sí, al que és el món aeroespacial.
I un satèl·lit que pot ser com una joguina, com un clic de Playmobil? No,
s'envien a l'espai. S'envien a l'espai i funcionen. Sí, sí. De fet, ara, l'Elon Musk, per exemple, ja està treballant en una constel·lació de nanosatèl·lits, la Starlink, per donar cobertura global d'internet a tot el món. Ara ja han passat a ser una eina comercial. Durant un temps eren una eina d'educació per a les universitats, sobretot projectes de final de carrera per a estudiants d'enginyeries sortien, doncs, això, com a projectes de final de carrera. I és una eina molt bona per introduir els joves cap a aquest sector. I joves no et parlo només d'universitaris, sinó també a nivell institut. Llavors, nosaltres vam idear un programa per portar aquests nanosatèl·lits a, sí, instituts i centres d'FP, per aproximar una miqueta els dos mons, el món de l'institut i el món de la formació professional i el món de la universitat, no? Era un partenariat a tres bandes, no? Sí. Fer col·laborar als universitaris, amb els nens d'institut i amb els nens de formació professional. I a ell aquest projecte li interessava i bueno, vam estar a punt, però no pas per ell, sinó no es va trobar el finançament aquí a Espanya i no es va poder dur a terme, no? Però aquesta és una de les línies. Finançament per ciència i per projectes interessants.
Un altre matrimoni...
Complicat,
sí, no acaba lligant la lioli.
Finançament
no...
i ciència. Aquest, sí, és l'altre ingredient de l'ecosistema que dèiem, perquè tenim les llavors, o sigui, tenim la gent preparada, tenim la gent amb inquietuds, tenim la gent molt bona.
Tenim molta gent, és a dir, per exemple, a periodisme ara hi ha, sí, una sobresaturació i a les facultats, a les universitats, demanen un mínim de nota.
Sí.
9,4, tal. No sé si alguna de les teves àrees demanen un mínim perquè hi ha molta demanda o hi ha poca demanda. No,
no
sé.
Hi ha poca. Jo,
hi ha poca demanda.
Hi ha poca. Per exemple...
Això és bo?
No és gens bo. Jo, per exemple, quan vaig entrar a física, jo tenia molt bones notes de l'expedient, però només necessitava un 5 per entrar a física.
Oh.
Perquè hi havia molt poca gent que volgués entrar a física. I, malauradament, això continua així. Però també és molt un reflexe de la societat que els hi mostrem als joves, no? Exacte, perquè si als joves no els hi donem models,
mira,
exemples a seguir, i tot és ser youtuber, tot és fast productes de televisió,
sí.
Clar, al final el jove que diu, bueno, pues esto, periodismo o ciencias de la información, amb tots els aspectes, perquè fer periodisme no és gens fàcil, eh?
Hi ha periodistes.
I periodistes, i tu, bueno, sabràs,
sí,
també, no?
Sí.
I els bons periodistes, costa trobar-los també,
bueno, i que cada vegada és més complicada la independència,
sí,
perquè sempre acabes dependent del teu mitjà, del teu patrocinador, del teu...
És francament difícil.
Sí. Jo acostumo a posar d'exemple, una vegada fa 5 anys que vaig presentar un projecte de... El meu pare va ser campió de Catalunya l'any 59 d'escacs, i tinc encara d'ell, pobret, que el cel sigui, una copa gegant a l'entrada de casa. El fill no ha sortit al pare, no és intel·ligent, el fill.
Bueno, hi ha molts tipus d'intel·ligència,
només
l'acadèmica.
Jo ja sé
està sobrevalorada, l'acadèmica. L'acadèmica ha d'anar acompanyada d'altres intel·ligències.
El meu papito juga a escacs i...
Ostres,
no he après. I jo li vaig presentar un cap de programes d'una televisió, un programa d'escacs que s'emetia en blanc i negre. Això fa 5 anys, no a la prehistòria, evidentment. I em va dir, no ho veig. Diu, escolta, és per un canal, és el segon canal d'aquella cadena, eh? No és una cadena principal, sinó una mena de... O la 2, o el 33, o...
Sí.
No ho veig. Diu, escolta, si totes les cadenes comencen a posar programes d'escacs, no cal que sigui a les 10 de la nit, pot ser a les 8 de la tarda. T'asseguro, és un tema de paciència, que això va calant, i que d'aquí 5, 10 anys... No és que t'estigui demanant 10 anys de feina, perquè jo no em vull fer milionari a un programa d'escacs, evidentment. Però segur que ajudarem a pujar el nivell una miqueta. Una miqueta. I a més, perquè tenia la certesa que a primària començaven a ser els escacs una matèria d'ajuda, i ja no sé si obligatòria, a diferents instituts i col·legis perquè els nens apreguin.
Hi ha moltes escoles que la tenen com a matèria optativa.
Exacte, optativa, sí. Sí. I em va dir, no lo veo. Diu, escolta, si vols li podem donar un toque especial, un programa en blanc i negre, que hi ha molts clubs d'escacs a Catalunya, no ho veig, i menys en blanc i negre. On vas a parar?
Diu, ja, no, ja això sé, has de fer una aplicació mòbil o un canal de YouTube.
Sí. Ja sé que a l'any 2015 les cadenes emeten en color, ja ho sé, però si això t'ho presenta ara Woody Allen i en blanc i negre, diràs, quin geni. Farem un programa en blanc i negre i té el segell del Woody Allen. Ho presenta un calvo que es diu Sergi i dirà, on vas a parar?
Bueno, aquest és un dels altres problemes que tenim, eh? Que pensem sempre que tot el millor està fora,
sí.
I no és cert.
Veus?
No és cert. Queda saber-ho trobar i saber-ho potenciar, no? I en la línia del que tu deies, sí que bueno, del món televisiu podem parlar hores i hores de com està el panorama de la televisió ara mateix.
Alguns amics sí. M'han dit... Ostres, Sergi, demà la que portes al programa, diu, bueno, bé, ella, no. És la del...
Orbitalaica.
Diu, sí. Hosti, que bé, sí. És a dir, que la tele arriba.
Sí.
La tele arriba.
Sí.
Com portes la teva relació amb la tele? No amb televisió espanyola, la teva relació amb el mitjà.
Jo, en general, mira, jo porto parlant de ciència des que anava a l'institut, perquè és una cosa que sempre m'ha motivat, i llavors organitzava xerrades, escrivia articles i els repartia, quan la revista a l'institut també hi participava, i després a la universitat em vaig associar a AES Estudiants, una associació d'estudiants que no era la meva facultat, jo estava a física i era una associació d'enginyeria de telecomunicacions, però m'agradava el que feia, acceptàvem estudiants de totes les carreres, m'hi vaig enganxar i allà, pues, el mateix, organitzàvem conferències, conferències importants, vam portar aquí a Pedro Duque quan era astronauta, vam portar aquí a molts científics, caps de projectes de l'Agència Espacial Europea, vam organitzar les ExpoESAS, unes jornades que donaven a conèixer l'activitat de la Agència Espacial Europea i perquè era important què feien aquells satèl·lits que s'enviaven a l'espai i com es construïen, què feien. I sempre he estat vinculada perquè ho trobo... És natural en mi, vull dir, quan una cosa t'apassiona, pues la vols, no? Si estàs enamorat d'alguna cosa, ho comentes,
sí, sí,
no?
Sí.
No t'ho guardes per tu.
No, has de gestionar-ho,
no?
Sí, sí.
Et rebossa,
sí.
Bueno, pues sí. Això. Vull dir, d'una manera o d'altra, i sempre he anat trobant, pues, si ara ja era fer un article, pues escrivia un article. Si ara era organitzar una conferència. Si ara era una entrevista a la ràdio, una entrevista a la ràdio. Si ara era un programa de televisió, un programa de televisió, una entrevista a la televisió. Vull dir, per mi és un mitjà, no és el fi, no?
Mm-hmm.
Llavors, bueno, va sorgir l'oportunitat en aquell moment, era una idea pròpia, bueno, Òrbita Laica canviava d'equip en aquell moment, es buscaven noves idees, van proposar la nova idea, va passar el concurs, va passar el filtre, i vam llançar, i estava també fent la tasca de direcció científica, no? Evidentment, és un programa de contingut científic, s'ha de fer una supervisió de tot el que es diu, tot el que es diu en el programa, no? Un programa de ciència ha de tenir una direcció científica, sí o sí. I bueno, però per mi és una via més, no? Vull dir, no és un fi en si mateix fer televisió o fer ràdio o fer una revista o... Si sorgeix, sí. És una via per deixar anar pues, coses que crec que han d'arribar, no?
Els darrers mesos, potser algun any, no, anys, s'han posat una miqueta de moda programes com El Hormiguero, que,
sí.
Ara em diràs la teva opinió, que volen reflectir, no sé si baixar el nivell per apropar la ciència a la gent, o no sé com ho veus tu, aquesta divulgació de la ciència amb una base molt eixamplada, molt...
Bueno, jo crec que és una part positiva. Jo crec que ens manca, amb matisos, és una part positiva perquè, com a mínim, tracta una part de la ciència. La ciència és molt ampla, no? Diguem que té una part de contingut menys pràctic, més reflexiu, més a llarg termini, i té una part més pràctica, la dels experiments, que és molt fàcil de visualitzar a televisió,
sí,
no?
Sí,
llavors, és positiu en el sentit que ens mostra aquesta part més pràctica de la ciència, però potser li manca una miqueta la part més reflexiva, més d'inspirar, no? Perquè un experiment és uau, és el moment i ja s'ha acabat, no te deja pozo, però hi ha una part de la ciència molt important que és la que t'inspira, la que et deixa un pozo, i aquesta és una part de la ciència, per això jo distingeixo una miqueta fast science i no fast science. Hormiguero és fast science, no?
Sí, clar.
La ciència al moment del pum, l'explosió de l'experiment i ja s'ha acabat.
A les 10 de la nit has de mostrar, crec,
Claro,
crec,
sí.
I jo tinc bons amics allà que bueno, que són conscients que diuen no podem
pormenoritzar
el perquè de tot plegat a les 10 i mitja de la nit. Perquè...
Hi ha un moment per cada cosa. Llavors, L'Hormiguero no és un espai per poder tractar aquella altra part de la ciència més reflexiva, més d'inspiració, de més d'emoció, no? Que t'entra més.
Sí.
Però aquesta part està bé que es manifesti també, no? El que trobem a faltar a televisió és l'altra part, no?
Yeah.
És una part on la ciència tingui un paper més d'acompanyar-te en una reflexió, d'obrir-te el panorama, obrir-te les perspectives. Per exemple, una cosa molt fàcil que es pot integrar ja, o sigui, és una cosa que sempre dic, en els telenotícies, hi hauria d'haver una secció de ciència. Tenim una secció de política, d'economia, d'esports...
No sé per què hem de començar
de meteorologia.
No sé per què. Són aquelles coses que cauen...
Perquè ens matxaquen molt amb el tema.
Sí.
Si ens matxaquessin amb una altra cosa, potser...
Sí.
Però... Dos minutets de ciència al dia, dos minutets en els telenotícies. No cal que sigui en tot, si vols, només en el de la nit, no? Però igual que parles d'esports, que parles de meteorologia, que parles de cultura, de la vida dels teatres, pues, també estaria bé això, no?
Vindran els del teatre i diran, jo també vull dos minutets de teatre total per dos minutets. Vindran la gent de la literatura i diran, jo també vull dos minutets. I em sembla bé, em sembla bé.
Bueno, jo crec que hi ha més repercussió en els telenotícies del món de la cultura... Que ciència és cultura, també.
Sí, home, sí. No és Fandango, evidentment, no és Toros.
Però vull dir que jo crec que aquest espai més o menys el tenen assegurat. En canvi, la ciència no tant. I també faltaria que en els debats, quan es vol parlar d'algun tema...
Debats polítics?
Debats generals sobre qualsevol cosa, els científics també tenim opinió i els científics saben precisament perquè és el que es matxaca en la carrera científica, saber analitzar, saber dir, cuidado, esta es la información y este es el ruido, cuidado, el contexto de esto es esto, però clar, de vegades no interessa, no?
Recordo ara una informació que crec que va sortir al diari El País, al darrer debat polític entre Pedro Sánchez i Mariano Rajoy, crec que va ser, no va escoltar-se ni un cop ni un cop la paraula ciència.
És molt preocupant.
El dato.
És molt preocupant. No, i en la situació en la que estem de pandèmia a nivell mundial, que encara no hagi canviat... Mira, jo tinc l'esperança, fa uns anys, us en recordeu, de les crisis de la subprime i de les hipoteques subrogades?
Sí,
tant,
sí.
Bueno, això va tenir una part positiva, molt petita, perquè, bueno, evidentment, el desastre social va ser ingente i titànico.
Sí,
no?
Sí.
Però va tenir una part positiva. La part positiva és que es va començar a parlar d'economia de forma normal.
Sí.
Tu a l'ascensor podies parlar d'economia.
Sí.
Amb algú que trobaves al carrer podies parlar d'economia.
M'agrada molt aquesta reflexió. Sí.
Jo tinc l'esperança, i jo no sé si s'acabarà materialitzant
o no,
que en aquest context de pandèmia, que ja ens estem acostumant a termes una miqueta científics, una miqueta, tot i que és només a la part de biomèdica,
sí,
que és molt important, però com a mínim que això serveixi una miqueta d'excusa perquè la gent comenci a ser permeable, no?, a sentir coses de ciència. No? I que això serveixi per poder començar a incorporar a científics als debats d'anàlisi de qualsevol tema. Perquè, de veritat, els científics podem aportar una perspectiva, podem aportar anàlisi de la informació, podem aportar moltes coses que el problema, jo crec, que això més o menys es sap, jo el problema és que crec que potser no interessa. Perquè les dades són les que són, no? I l'anàlisi objectiu és el que és. I potser no estem molt interessats en l'anàlisi objectiu.
La meva opinió és que... No sé si t'agradarà o estaràs d'acord o no.
A veure,
és que
prova.
Poden fitxar el científic o la científica que faci show o espectacle explicant les seves coses.
Mm-hmm.
Coneixent el país i coneixent els gustos, o orientant o presumint de conèixer una mica els gustos dels consumidors, que som tots, dels consumidors d'aquest país.
Mm-hmm.
Si ve algú que m'explica això de forma diferent no vol dir... Evidentment, de forma diferent, s'aparta de tot el que sigui una explicació normal, coherent, correcta, elegant.
Mm-hmm. Mm.
Si m'ho explica de forma diferent, potser sí.
Sí, sí.
Ja,
Estic d'acord. Diferent i amb ganes de fer-ho entendre, perquè també en el mundillo científic hi ha molta gent que el seu pedestal de geni no el vol abandonar. M'explico.
Ah.
S'ha de fer s'ha de tenir la voluntat... S'ha de tenir la voluntat de... voler fer entendre les coses, que és bàsic, no? Però clar, també has d'abandonar la jerga científico-tècnica, has d'explicar els conceptes, i això, clar, si la teoria...
Baixar el nivell del mar, no? Baixar el nivell
no,
del...
No, no és baixar el nivell,
no?
És fer un canvi de llenguatge. Perquè,
bueno,
vull dir, qualsevol persona pot entendre el que és un forat negre, o qualsevol persona pot entendre el que és l'antimatèria. La qüestió és que se li expliqui d'una manera adequada. Llavors, també trobes en el món científic molta gent que aquest pedestal de saviesa no el vol abandonar, no? No vol, perquè, clar, si tu entens la teoria de la relativitat, si et faig entendre la teoria de la relativitat,
falta,
jo ja no soc tan geni, no?
Clar.
Jo ja no soc tan geni,
clar,
perquè
clar.
Hi ha una altra persona que ho entén,
sobre.
No? Sí.
Per això parlava de baixar el nivell.
Però no estic d'acord en que sigui baixar el nivell. Jo crec que és un canvi de llenguatge que has de voler fer.
Apropar el nivell.
Perquè al final són idees. El que és complicat d'entendre o de seguir són les matemàtiques, però darrere de qualsevol fórmula hi ha una idea. I la idea és transmissible i és fàcil de fer entendre. Ho has de voler fer entendre. Si no ho vols fer entendre, no ho faràs entendre.
És això. Jo el que m'agradaria és posar algú de publicitat, perquè parlant, se m'està passant el tall de dos quarts. No fem cap pausa, eh? No fem cap pausa. Allò de fem una pausa... No. La pausa vol dir... No. El programa és interessant, crec, la voluntat, des de les 10 fins a les 11. I la Publi també té dades interessants. Per exemple, i ara en parlarem, la campanya d'Edam, que des de fa un any està apostant per el planeta, que se'ns acaba. Per tant, això, encara que sigui Publi, també és informació. No fem cap pausa.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables?
Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera, o bé visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem 4 sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia de dilluns a diumenge la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre, també els diumenges. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta la missa de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Perquè sabem la importància que té per tu estalviar en la teva compra de Nadal, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés t'oferim bons preus tot el Nadal.
Un exquisit pernil d'engreix ibèric de 8 quilos, 50% raça ibèrica, només 99 euros.
Hipercor i supermercat El Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
3 de cada 10 infants de Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 1606.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 1:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 1:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Just met you. Seems like yesterday.
Sofà de casa.
You opened up your eyes and I
recognized your face.
You know that you're the one that we've been waiting for.
Mira el no res. Posa la tele.
que ja no, posa Netflix. Ara no hi ha cadena, serà Netflix i les altres. Massatge de peus, bueno. En fi, la felicitat és possible. Se m'està passant molt ràpid aquesta hora de programa amb Glòria García Cuadrado, científica, és correcte?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Bueno, física teòrica.
Física teòrica.
Ciència, ciència, sí.
Feliç? És una de les primeres preguntes que acostumo a fer a cada convidat. A Jordi Évole, a Basté, si ets vostè feliç? I no hi ha respostes semblants, eh?
No.
No. Évole em deia, no, quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz en momentos puntuales, porque si no, mai arribes a tenir la felicitat sencera, saps?
Sí, i felicitat no sé què vol dir. Jo ho redueixo a estar content amb tu mateix, amb el que fas, amb la gent que t'envolta, sí. I per aquesta banda sí, em preocupa una miqueta l'entorn, em preocupa l'entorn. Llavors, un no pot estar completament content si quan surt de casa l'entorn que veu podria ser millor i no ho és.
Sempre podrà ser millor.
Sempre. Bueno, jo aposto per això.
Sempre podrà ser millor.
No em refereixo només a la pandèmia, dic.
Sí, sí, clar.
Moltes altres.
Què et falta per fer? Perquè estic mirant el teu currículum. Amb aquest monosíl·lab, ja em dono per satisfet, però si vols extendre't, què et falta per fer? Què t'apassionaria fer?
Mira, jo crec que aquest projecte dels nanosatèl·lits per a escoles és una cosa que porto des de fa molts anys promovent i m'agradaria que sortís. Una iniciativa industrial també per poder fabricar nanosatèl·lits aquí a Catalunya, a casa nostra. Sí. Fer que això pugui ser, ja no parlo només a Catalunya, a Espanya, que pugui ser el Silicon Valley europeu, que aquí pugui haver un pol, un clúster aeroespacial que tingui projectes tractors, que la gent no s'hagi de marxar fora, perquè hi ha gent molt bona sortint de les universitats catalanes i de la resta d'Espanya també. I això és una cosa que m'agradaria fer, crear un projecte tractor perquè la gent no hagués de marxar, no? I pogués fer vida i deixar coses aquí, no? Que no se'n vagin les seves idees fora del país i es puguin quedar aquí. Vull dir, no es tracta només d'agafar el científic de primera línia i posar-lo aquí, sinó que es tracta de que tingui un equip al voltant, no? I fer créixer també l'equip, no? Mm. Un equip de futbol no funciona només amb un jugador estrella.
Està clar.
Necessita un suport, no? Amb els científics passa el mateix. I també en el meu camp, per exemple, hem viscut aquesta experiència de fitxar algú que venia de fora, de l'Agència Espacial Europea, que se li havia promès el oro i el moro, i que finalment aquestes promeses hi ha hagut de tornar a marxar, no? I en el meu camp i en moltíssims camps, no? Vull dir, hem de treure els bons jugadors i hem de fer cantera, no? Hem de fer cantera també de científics i crear un bon equip. Un bon equip no són només els primers jugadors, els jugadors estrella, és la cantera també, no? Un club no és només l'equip que juga el partit, sinó també tots els que s'estan formant darrere, no? I això manca una miqueta aquesta consciència de, sí, no se trata solo de fitxar a XYZ a 3 o 4, sinó es tracta de formar cantera. I que la cantera no després se'n vagi a jugar als entrenes aquí a la Masia i després els fitxen al Manchester United, no? Pues, que la cantera es pugui quedar aquí, també. No tota, però perquè també és bo sortir, però que la cantera tingui la base aquí i vagi fent col·laboracions. Es tracta de treballar aquí per la resta del món, no? Treballar des d'aquí per la resta del món.
Tu, amb els nanosatèl·lits, ho tens entre cella i
cella. Jo ho tinc claríssim. És el futur en indústria aeroespacial, en el camp dels satèl·lits. Tu fixa't que ja ho estem fent a nivell de tecnologia habitual, vull dir, els mòbils cada vegada més petits, hem passat de telèfons mòbils que eren
així,
a telèfons a integrar-ho tot en la màxima dimensió possible.
Que de la menys forma que l'utilitzes és telefonant. Fas de tot menys trucar per telèfon.
Exacte.
Es va estar aquí, a aquesta mateixa cadira, on seus tu, Glòria, i ja acabo, perquè són les 11, pràcticament en punt, en queda un minut, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i a la vegada presidenta de la Diputació de Barcelona. Ens va dir, estem preparant un clúster de coneixement sobre medicina científica a l'Hospitalet de Llobregat, al costat de la sortida per el Bellvitge, és a dir, que quan hi ha voluntat, és a dir, la possibilitat d'anar des de la vorera de l'IKEA, sortint a l'esquerra, fins a l'entrada d'Hospitalet, cotxes avall i per dalt una gran rambla on hi hagin edificis a sobre dedicats a la ciència.
Sisplau, que sigui una realitat.
A la ciència, perdó, a la biomedicina. Ah,
sí, bueno, ciència. Però que sigui una realitat, sisplau, no només una promesa.
Estava convençuda, eh? Deu ser la cadira que dona...
En mans d'ella està, perquè el capital humà i les ganes segur que les troba en el país.
El món s'acaba, però s'acaba bé. Família, ha estat un plaer. Glòria García Cuadrado, mil gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Avui no m'he entrevistat, avui hem après. I sempre va bé tenir aquesta sensació.
Bueno, hem parlat, jo també he après molt. Gràcies,
gràcies Glòria García Cuadrado. I a vosaltres també. Tornem demà als 50ers, a les 10 en punt. No us falleu.